dia li van preguntar a la Montse Virgili si era feliç i li va crear com una inquietud.
Sí, molta. Perquè... A mi, sí, perquè sóc així una mica catalana, avorrida, i llavors penso que em donarà mala estrogança. I, de fet, jo penso que el nostre convidat d'avui també pensa una mica com jo.
No ho sé, perquè té una cançó que
perquè
parla...
Perquè ha posat un adjectiu davant, com sí. Rotllo...
Sí, hi ha una cançó del seu nou disc, el seu disc es diu Refugi, i la cançó es diu Misteriosament Feliç.
Avui toca fer camí, els vidres bruts, el dia gris. Condueixo a poc, m'adapto al ritme dels camions. Avui, per sort, no tinc son.
Diu el Marc Parrot, com a mínim, en aquesta cançó parla de ser misteriosament feliç. Per què és misteriós ser feliç? Perquè és extraordinari?
No, perquè...
Poc habitual?
Parla d'un moment en el qual no està passant res excepcional que ho associis així d'entrada al fet de sentir-te feliç, no? Com et podries imaginar, doncs, que et sentiries si estiguessis a la platja, en una platja tropical, amb palmeres, prenent una cerveseta amb amics, sinó que estàs en una caravana, un dia gris i conduint la qual cosa, doncs, és un dia una mica tediós i de cop et sents bé.
Misteriosament
feliç, com deia el poeta, desterrat del paradís. Misteriosament feliç.
L'altre dia llegia una entrevista, ara no me'n recordo aquí, una contra la Vanguardia, que sempre hi ha aquesta rerefons emocional, de psicòlegs, de gent que estudia la ment humana, i deia que la majoria de records feliços de la gent tenen a veure amb moments anodins. Deia això.
Sí, que curiós.
Sí, deia, no són moments sovint molt potents. Són moments de, no sé, anar amb el cotxe amb la teva filla i connectar, o ser un dia a la platja tranquil, tu sol, i llegint un llibre que t'agrada molt.
Uh-huh. Home, això? A la platja, tu sol, tranquil, llegint un llibre.
Sí, aquí hem sumat molts elements. Però,
és bastant excepcional.
És bastant excepcional, tens raó. Però, no sé, a mi també em passa, a vegades. Dius, hòstia, que feliç vam ser aquell dia que estàvem fent una canya a les 8 de la tarda, després de treballar, que estàvem tan cansats, i potser perquè estàvem tan cansats va sortir aquell
menjar
moment.
Menjar un ferrat o una cosa d'aquestes.
De fet, si fa mal dia et sents com més invencible, no? Si fa mal dia i ets feliç, dius, és que realment no em pots
que és el que toca, no?
Això.
En aquest disc de Refugi del Marc Parrot, és un disc molt maco, i no ho sé, vull dir, potser jo em faig pel·lícules, però quan l'he sentit, he tingut la sensació que en els discos anteriors sempre explicaves històries que eren més d'altres, o sigui, que tenien un punt fantasiós, com si expliquessis petits contes, novel·les, etc. Uh-huh. I que és la primera vegada o de les primeres vegades que es parles molt de tu. Però no sé si és una pel·lícula meva i sempre has estat parlant de tu.
Sí, de fet, el que passa que hi he parlat de manera diferent, no? Aquest cop he intentat trobar realment la sinceritat, no? Les coses que volia explicar, que volia compartir. I a sobre ha coincidit amb que he tingut, doncs, petits moments de revelació, potser doncs això, en la línia aquesta, no? De coses molt quotidianes que segurament tots sabem, no? Que moltes vegades no cal tenir moltes coses per sentir-te bé, sinó que el que cal és que no en necessitis, no? Doncs aquests moments els he pogut explicar, no? I he tingut ganes d'explicar-los i ser potser menys críptic i amagar-me menys que en altres ocasions.
Fixa-t'hi la tirania de la felicitat, que ara mateix el Marc Parrot estava dient, he tingut petites revelacions i ja estava pensant, quines? Digue-me-les, vull ser feliç com tu, necessito ser feliç. És una mica una agonia, això de la felicitat, també. Molta pressió, no? Hem de ser feliços, hi ha llibres d'autoestima per ser feliç, per... Bueno, relax, igual si et relaxes una mica les coses venen soles.
Segurament. Esclar, és que de fet...
El que passa és que per una carrera de músic, no sé tu com ho has viscut, però un té la sensació de que allò del pes de que ha de triomfar. Si els meus discos no l'escolta prou gent o la gent no va veure amb els concerts, és que no ho estic fent bé. I sabem del cert que això no és així.
No, però hi ha moments en què tota aquesta experiència que acumules realment la pots fer servir en benefici teu, no? I aquest coneixement t'ha de poder proporcionar una certa tranquil·litat, no? I sobretot un sentir-te bé amb tu mateix, no? I això és una cosa que jo no la canviaria per res de la meva joventut, no? Perquè ara mateix
fort,
estic
això,
trobat...
Això és molt interessant, això, és molt, i molt potent. i de dir, no, jo tinc ara X anys i prefereixo tenir l'edat que tinc ara i saber el que sé i el que sento ara que no tornar als 22.
Sí, és que la consciència, per lo bo i per lo dolent, no arriba un moment que quan t'acceptes tu amb tot el que no fas bé, i segurament ja no ho faràs mai, no? Per un altre costat, et dona una tranquil·litat, no? I una comoditat dins de la teva pell que és fantàstic.
Tu fas que els meus electrons descontrolats es combinin amb els teus mones ordenats, i fem àcids i fem salts i fem oxidar els metalls per inapel·lables lleis que no podem controlar.
Tu fas que els elements com jo, es converteixin en un compost millor.
És la cançó Breaking Bad del disco.
És assumir també que, contràriament al que pensàvem potser quan érem joves, tot això no ho podem fer sols.
I a més enllà, vull dir, per què ho hem de fer sols? No? Hi ha coses que s'han de compartir. Però sobretot, clar, aquí la petita revelació d'aquesta cançó, per exemple, és...
Ai, quina, que l'apunto,
Sí, és molt fàcil, és que tu et fas la teva pel·lícula, no?, de com ha de ser la teva parella, la dona dels teus somnis, no?, tens com un ideari, no?, de com ha de ser aquesta persona i la relació que has de tenir amb ella, i de cop te n'adones que hi ha una cosa que es diu química, o que li diuen química, no?, i que té molt més poder i que a sobre ens l'hem negat durant molt de temps, no? I, bueno, com no encaixa dins d'aquests paràmetres, no?, ideats, doncs no, ho rebutgem, no? I, bueno, aquí és una reivindicació d'això, no?, un reconeixement i posar-ho en el lloc on hauria d'estar.
El volcà s'activa i no es pot aturar.
Mira, ara el canvi m'està dient una cosa per l'orella, que t'ho juro que és que li anava a dir automàticament, perquè una cosa brutal en el cas del Marc Parrot, i en d'altres casos, també et diria jo, personalment, en el teu cas i en el cas del Joan Miquel Oliver, són sempre discos que et pot agradar més, menys, la lletra, la música, el que vulguis, que són molt bones, però el so és... Es nota tant que us agrada els botonets i la producció, és impecable.
Sí, clar, és una de les meves passions que, a més, em va sortir de manera accidental, perquè, clar, jo el que volia era ser estrella del rock, no? Em vaig començar i anar amb el meu grup i viatjar i fer molts concerts, i clar, i de cop, quan et trobes amb les limitacions per al desconeixement de l'ofici, no? I que de cop, doncs, veus que la teva feina està limitada per la feina d'altres que no responen a les teves expectatives, de cop dius, ostres, si aquest senyor que m'ha fet el disc no em fa sonar com jo volia, n'hauré d'aprendre, perquè pot ser que em torni a passar això un altre cop, no? I és molt frustrant, al principi, quan et passa això. I gràcies a allò, doncs, em vaig aprofundir en tot el tema de l'estudi, de gravació i de la producció, i d'aquí, doncs, van començar a demanar amics d'altres grups que els ajudés amb els seus projectes, i vaig anar desenvolupant una carrera així paral·lela, que de la que em gaudeixo moltíssim.
Mira com sona. A l'hora de fer concerts també controles tu el so del directe, és a dir, no en el moment, però sí de dir, hosti, vull que soni bé i, per tant, em poso aquí a la taula també a mirar els instruments, fer proves, o això ja...
Això ja no ho faig. No, també m'he relaxat molt.
Molt bé.
Cadascú la seva feina i, a part, tinc tècnics amb els que treballo des de fa molt de temps. Sí que parlem amb grans trets, sobretot en aquest últim espectacle, Refugi, que té unes característiques molt peculiars perquè és un espai molt petit, i aleshores volíem sentir el mateix que sent el públic, treballar sense monitors, mesclar-nos nosaltres, i ha estat molt important pensar abans com sonoritzaríem aquell espai, no? I amb això sí que ho hem parlat. Ara, un cop ens hem posat allà, doncs, bueno...
Voleu crear un clima íntim i feu el concert sota una iurta.
Sí.
Una iurta és una cabana de la cabana dels mogols, dels mogols.
Sí, el refugi dels mogols.
El refugi dels mogols.
I per què no un tipi o una tenda de campanya del Decathlon, a veure?
Doncs perquè les dimensions de la iurta són perfectes. És una, té una capacitat en aquest format, no? Perquè la gent que no sàpiga quina forma té... És
com una carpa de circ.
És com una carpa de circ petita.
Sí.
Aleshores, caben unes 80-90 persones amb aquest format que està muntada, que és la dels Galindos, en la que estem treballant, perquè vaig muntar l'espectacle amb ells. I aleshores això el que ens permet és primer posar en escena les cançons d'una manera absolutament fora de tota ortodòxia, no? I a partir d'aquí ens va generar molts discursos molt diferents,
no? I notes l'alè del públic, no? Si no els agrada o si bufa, no sé, aquesta cançó tal, o sí. La careta també si s'emocionen, no?
Sí. En general, es genera molta emoció, però no només del públic, sinó que estem en contacte visual entre nosaltres, també, entre els músics, no? Té una energia molt especial.
Es veu tota la costura, també.
Escolta'm, si el voleu veure en concert i viure aquest concert diferent, per exemple, el 16 de febrer a Olot, el 24 a Sant Hipòlit de Voltregà, i si no, que segueixin el Marc Parrot i mirin pàgina
exacte.
Teva.
No? Sí, ara hem publicat les dates d'aquest primer trimestre, hi ha bastants més concerts, més endavant, estem esperant també que els festivals ho facin públic, i a partir que ells facin la roda de premsa i ho facin públic, també ho anunciarem nosaltres.
A més, és diferent, tu. Vull dir que no només sonarà bé, sinó que estarem en un lloc diferent, que això també ve de gust.
I el concert és molt diferent. És que, clar, si et pares a pensar, la majoria de concerts tenen un guió ja preestablert, que està molt bé i segueix funcionant, el collonet és que segueix funcionant.
Sí, 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 sí.
Però, és clar, a la que et poses en un espai que et condiciona tant, és que es genera tot un altre tipus de sobretot de comunicació amb el públic, no? I llavors ens saltem absolutament totes les convencions del concert, no?
Que xulo.
Sí.
Una cosa així, no?
Bueno, a mi la veritat és que m'ha resultat molt estimulant. També una mica de por, al principi, quan vam començar, perquè quan ens vam posar en aquell espai va ser allò, ostres...
Que els tenim aquí davant, aquí al costat.
No, davant, al darrere, al costat, com ho plantegem, això, no? Vale. I és un espai que no et permet cap impostura, no? Que no...
Sí, se't veu tu.
I alhora, quan és de veritat tot, desenvolupen les cançons, desenvolupen un potencial que per mi no el desenvolupen a cap altre lloc.
Doncs escolta, apunteu-vos-ho com a mínim 16 de febrer a Olot i 24 a Sant Hipòlit de Voltregà.
Sant Hipòlit. No crec que n'hi hagin més, no?
Escolta, això pel que fa al disc, però clar, ja sabeu que el Marc Parrot és un cul inquiet i fa moltes coses. I en aquest cas té un altre projecte que es diu Tinc un paper i és un llibre il·lustrat amb la seva companya, l'Eva Armisen.
Reconec un bon guió i el talent de l'escenari. I amb prudència, però amb passió.
Amb l'Eva Armisen va fer un llibre sobre els sentiments, un altre sobre personatges a l'hora de seure's a la taula, al menjar, i ara aquest llibre CD sobre treballar amb equip. Tinc un paper a la vida o un paper en el cinema?
En les dues coses. De fet, la idea era potenciar el treball en equip, potenciar també les vocacions, i una manera que ens semblava molt gràfica, no?, de, que això quedés explicat i de relleu, era il·lustrant-ho amb una companyia de teatre. Clar, la majoria de nens han anat al teatre i quan els hi preguntes què hi heu vist, no?, doncs els actors i les actrius. Mm. I a partir d'aquí els hi comencem a explicar doncs, com sense una il·luminadora doncs, no se'ls veuria, no?, i com sense un dissenyador de vestuari que els hi fes aquests vestits, no?, tan estupendament adequats, doncs no podríem fer la interpretació tan creïble que fan, i d'alguna manera ens serveix per potenciar tot això, no?
Compartir, cooperar... No, sí, sí.
Jo, el dels menjars, jo el tenia i l'havia llegit 20.000 vegades amb el meu fill. És molt xulo, és molt xulo. Són llibres amb unes il·lustracions magnífiques. Comences, atenció, el primer dels personatges que surt... No, el primer és l'escriptora.
Sí.
Tot comença amb un paper en blanc al teu davant, pots fer-hi un dibuix i quan estigui acabat el pots pintar, fer-ne un avió i fer-lo volar, fins i tot el pots retallar, l'escriptora. El segon és el productor.
El productor.
Sempre... La pasta.
No, és que el productor, per exemple, és un personatge que passa molt desapercebut.
Home, totalment.
I en canvi és bàsic. sense el productor no s'engega. I també, en el cas del productor, ens agradava que quedés una miqueta de relleu la part imaginativa, que també la té, no? Mm-hmm. Amb una funció determinada, diguem-ne, però ell és capaç d'imaginar-se, no?, un director per un guió determinat, no?, i fins i tot imaginar el repartiment, no?, que pot tenir aquella obra, no? I, per tant, és algú que planifica, que li agrada l'ofici, i, evidentment, doncs, que hi inverteix i que al final acaben coincidint amb els actors i les actrius amb que el que volen és tenir una platea plena.
I tu, que escrius les teves lletres, etc, i que el tema d'escriure tampoc el tens tan llunyà, encara que el teu sigui la música, per què el públic infantil? Què és el que t'agrada del públic infantil quan fas aquestes coses? Perquè tu encara tens molt present el Mar Parrot nen, o què és el...
Sí, tot i que ara em sento bastant còmode amb la meva maduresa. Però, no, jo penso que va venir sobretot a partir de que vam tenir fills nosaltres, no? I de fet, van bastant lligats al procés de creixement dels nostres fills, no? El primer que descobreixen que són les emocions és el primer llibre amb el que vam començar, que vam voler explicar. Després, una cosa que l'Eva i a mi ens uneix molt, que és la passió pel menjar, no? I que és una cosa que amb els nostres fills hi hem estat molt a sobre, no? També perquè ens ha interessat que siguin persones obertes i que puguin gaudir de tot tipus de menjar, no? I que ho valorin. I en l'edat ja en la que hem de començar a escollir què és el que volen fer, doncs desitjaries també que trobessin una vocació, no? Igual que l'hem trobat nosaltres.
És a dir, tots els llibres que feu són missatges pels vostres fills, eh? Són molt pesats, trobo.
Sí, home, és una manera xula, no?
Sí, ara sí.
D'explicar-los.
I m'agrada molt que el director sigui una directora.
Sí.
I diu, jo sóc la directora. Sí, ho heu sentit bé, directora. Crida, sí, perquè n'hi ha poques i per reivindicar-se.
I, home, jo les que conec són guerreres de directores.
Jo vaig posar la bomba per enderrocar-me. Vaig fer esclatar el meu poble, el bar i l'escola. Vaig fer saltar...
Doncs escolta, ha estat un plaer avui tenir el Mar Parrot per parlar de dos projectes sempre molt interessants i molt xulos. El disc, El Refugi, que el podeu seguir ara en concert a diferents llocs de Catalunya. Entreu a Mar Parrot i busqueu on el podreu veure sota la iurta. Mm-hmm. Sí, em fa il·lusió ja anar allà i a dormir. Es pot quedar a dormir la gent? No ho teniu planificat.
Hauries de convèncer el Marcel dels Galindos i potser et fa un raconet al seu camió, però...
Això per una banda, i per l'altra el tinc un paper, aquest llibre.
Sí, que aquest diumenge estarem a... Ui, ara no me'n recordo on
estarem.
A Viladecans, amb el Tinc un paper.
Sí?
Sí.
Va, perfecte, doncs ja sabem.
El meu web està anunciat.
Està tot allà. Mar Parrot, sempre és un plaer.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu. Yeah.